Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Ara mateix, durant els propers minuts, us convidem a fer memòria d'un incident del que ben aviat en farà 10 anys, com passa el temps. Tornada, atenció, als més futboleros, tornada de la final de la Supercopa d'Espanya, que a més ara ja ho estava preguntant, exactament aquest partit, on l'hem de situar? Tornada de la final de la Supercopa d'Espanya entre Barça i Real Madrid. El partit d'anada, empat a 2. Molta atenció a la tornada al Camp Nou. I al minut 90... Sí. Amb el Barça guanyant 3 a 2, gairebé en temps de descompte, sí. En Pou i companyia ens expliquen això.
Xavi, passada de cullera per Cesc. Vinga, Cesc, aguanta l'entrada de Marcelo. Falta, surt tot
home,
el
groga.
Del Barça.
Groga.
Vermella, vermella directa.
Sí, sí, compte perquè estan les dues banquetes al complet. Guardiola donava empentes a tothom intentant apartar-los. Hi ha joc subterrani, empentes, insults entre els jugadors del Barça i del Real Madrid.
Hi ha una imatge de
les... Detall importantíssim.
Si heu vist de Mourinho amb Tito Vilanova.
Sí, l'hem vist. Sí, sí.
La... Ha ficat el dit a l'ull Mourinho, Tito Vilanova en el moment de la picabarall.
El que en aquell moment era entrenador del Real Madrid, en plena tangana, acabava posant el dit a l'ull al segon entrenador del Barça, l'enyorat Tito Vilanova. Una imatge que va fer la volta al món amb un altre protagonista involuntari que era just al darrere, Marc Serra.
Bona tarda. Si realment deu ser l'únic cas que el protagonista que apareix en segon pla acaba sent tan important com el que és en primer pla, no? El comunicador portuguès amic personal de José Mourinho, João Gabriel, acaba de publicar un llibre, Manténganse locos y hambrientos, que inclou diverses reflexions de l'entrenador sobre aquest incident. Avui el recordarem amb el periodista del Mundo Deportivo, Edu Polo. Edu, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos, però sobretot amb el protagonista involuntari de tot plegat, exmàxim responsable del Barça de la coordinació de banquetes, túnel de vestuaris i zona mixta del Camp Nou en el Departament d'Operacions, el senyor Francesc Satorra, àlies The Observer. Observer, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Bona tarda.
Gràcies,
bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos.
A veure, una pregunta ràpida per trencar el gel a tots dos. En aquell moment que va passar tot, si us diuen que 10 anys després, que és el que farem ara, ho estaríem recordant, què ens diríeu? Que tindria la transcendència que va tenir o veu pensar res, això durarà un dia i ja no se'n parlarà
més? En el primer moment en directe no m'hauria imaginat. A l'endemà, quan ja la imatge de l'Observer ja congelada entre tots dos i tot el que es va parlar i amb el temps, tu dedo no senyala el camino, tot allò, i malauradament el que li va passar al Tito després, doncs sí que ho hauria pensat.
Francesc?
Doncs jo particularment pensava que això duraria poc i fins i tot els que dominaven això em deien, bueno, això passarà en 4 dies i al final, pues, com heu dit vosaltres, estem aquí celebrant el 10è aniversari que... Al principi va ser algo que no m'agrada gens, però que a la volta del temps, pues, bueno, es pot dir que ha sigut una anècdota graciosa i que, bueno, que la podem explicar.
És que mira que la imatge, que ara l'hem penjat al Twitter del programa, la imatge és nítida, Edu. És a dir, no hi ha cap dubte que ets tu. És a dir, clar. No és que surti desenfocat darrere de tot, és que va quedar reflectida aquella imatge, impresa pràcticament.
Sí, que si no és per televisió ni ens entrem, perquè a la trifulca estaven tots els titulars, els suplents, auxiliars, tècnics, hi havia tanta gent que jo estava a metre i mig de la trifulca i vaig veure moltes coses, però això no ho vaig veure perquè era pràcticament impossible, però en canvi aquella càmera estava just davant, a l'altra banda, línia recta, i casualment entre el Tito i el Mourinho doncs apareix el Francesc allà perfectament situat, a més impertèrrit, congelada la imatge.
Sí, sí, no, està en una actitud inamovible, sí. Com si fos un àrbitre.
Mm. Que això li dona més gràcia a la imatge encara, sí, que ja, sí. Com està clavat al mig.
Que després, no sé com ho va viure el Francesc Satorra, que es fessin fins i tot samarretes.
Ara li preguntarem. Sí.
Jo vaig viure molta tensió. El que passa és que quan es va passar això, gairebé era el final de tota la tangana, que la tangana havia sigut forta. Aleshores, jo fins i tot, quan vaig veure el Mourinho que venia per la meva dreta, vaig pensar que venia...
A posar pau,
a dir, bueno, va, deixem-ho estar i tal. I llavors, quan jo vaig veure que li posava el dit a l'ull, juro que vaig estar unes mil·lèsimes de segon que dic, hòstia, no sé si estic somiant o què és el que estic veient. Llavors, per això em vaig quedar tensionat a l'espera de què és el que passava, perquè, de fet, nosaltres no tenim que intervindre si el tema no és fort, però en aquest cas era una criaturada de 4 o 5, de quan tens 4 o 5 anys, i després el Tito Vilanova es va girar i li va fotre un calbot i a partir d'aquí ja no va passar.
És que t'ho volia preguntar després, però ja em salto l'ordre. O sigui, la teva feina hauria consistit en aturar-los? Perquè en aquella imatge del The Observer, sí, tu estàs congelat, com de vegades ens quedem congelats que havíem passat la vida per davant en aquell moment, no? Sí. És a dir, tu hauries d'intervenir en aquell moment, amb, jo que sé, amb marge més?
S'hauria d'intervindre en el cas de que realment hi hagués una situació molt fumuda. De fet, jo ja érem dos companys, l'altre company ja estava intervinguent, ajudant el Carles Naval, que és el que habitualment se n'encuita de tot això i ho fa molt bé i domina molt bé la situació, i nosaltres haguéssim hagut de, o jo hagués hagut d'intervindre si realment es haguessin estat fent...
El Marcelo havia passat anant cap al vestidor ja, o encara no? O s'havia quedat a la banqueta?
Doncs no te sabria dir en aquests... Jo crec que encara estava a la banqueta, perquè això va ser durant la tangana. Vull dir, de fet, encara no s'havia posicionat...
No havia marxat.
Tom, com tenia que fer-se.
No. Hi ha dues targetes vermelles. Ara escoltarem ben bé
el moment. En aquesta, perdoneu, però en aquesta tangana que acaba, com diu bé el Francesc Torra, amb aquest dit a l'ull de Mourinho, que ara entrarem en aquestes reflexions que fa Mourinho al voltant d'això, dieu que va ser una tangana molt forta. Qui es va barallar amb qui? Ho recordeu, això?
Com comença?
Perquè el Ledo també estava allà. Tots els jugadors, tots contra tots.
És mira, era el minut 90, el Barça està guanyant 3-2, sí, sí, sí. I just davant de les banquetes, clar, que van anar a fer just al costat dels suplents,
sí, sí, sí.
L'entrada del Marcelo al Cesc, vermella directa, i a partir d'aquí surt tothom. Era una època de moltíssima tensió, sí, sí, no? El Barça Madrid, sí, ho recordem tots.
Sí, sí.
I si és a l'altra punta del camp, els suplents no intervenen, però com va ser just a la línia davant de les banquetes, els 22 jugadors que estaven al camp, els suplents, els tècnics, gent que sortia de les banquetes auxiliars, jo vaig saltar. Jo estava amb el micròfon inalàmbric a 2 metres de l'entrada. Vaig saltar, no a fotre'm a la tangana, òbviament, però sí a posar el micròfon. Llavors els de seguretat van venir a fer fora periodistes, amb el qual, de cop i volta, ja potser érem 60-70 persones. Però és que normalment hi ha uns que es barallen i uns que separen. Aquí, com diu ell, potser hi havia Carlos Benaval i un altre separant. Els altres 40 o 50 estaven estomacant.
I a més a més... O sigui, va haver estomacades.
Sí, sí, va haver de tot.
Entre jugadors.
Va haver-hi cops, va haver-hi insults, va haver-hi empentes, bueno, va haver-hi de tot.
I al final hi ha una imatge de Casillas i Xavi, que companys de la selecció, que intenten reflexionar una miqueta, però Casillas també estava molt encès,
Al principi estaven tots encès, després tot això, els més tranquils comencen a posar pau veient que això s'ha desmadrat.
Això no arriba a passar davant de la banqueta i no hauria sigut tan gros? O sigui, ho va accelerar?
Clar, perquè era el doble de gent.
Però també era a l'últim minut del partit, com ell que diu, l'entrada va ser forta durant el partit.
El Barça ja guanyava aquí, 3-2.
També va haver-hi duresa.
És la baralla més potent que has vist?
A veure, jo no parlaria de baralla, sinó jo parlaria de tangana. De fet, baralla amb pentes i cops potser sí que van haver-hi, però tampoc va haver-hi una situació que fos més especial que en altres moments ens hem trobat. Però sí que, com diu l'Edu,
més multitudinària.
Molta gent, tothom allà pel mig, i tots estàvem allà una mica nerviosos.
Ara que estem en plena tangana, hem sentit abans el Pou, escoltem una altra retransmissió, aquest cas des de Sud-amèrica, que diuen les coses pel seu nom.
Mira qué entrada sobre C. Fàbregas, en un sector de la cancha donde no te va a hacer daño. Eso es lo que genera una mala directriz. Y por eso he insistido en que Mourinho se tiene que ir del Madrid porque no va con la filosofía que tiene el equipo merengue.
Y nuevamente vuelven a tomar del cuello a Pinto. Llega tarde y es agredido. Vea Mourinho, la actitud de Mourinho. Vea, agrede. Lejos de calmar la situación, también golpea a Mourinho. Increíble, qué vergonzoso. Entre más poder tiene Mourinho...
Pero el gran poder se lo han dado los medios en España, uno de ellos, y también en todo el planeta fútbol. Los que han estado diciendo que es un gran técnico, que es el mejor... ¡No es cierto!
És bona, la reflexió.
El que dèiem aquí,
És bona, la reflexió. Que està empoderat o estava empoderat Mourinho pels mitjans.
I tenien raó. És que el que deia al principi, no sé si és la temporada següent o dues temporades després, arribem al partit del Bernabéu, i recordo que vam anar a fer la típica declaració de la fotografia dels presidents i una declaració al migdia abans del dinar, i surt la informació que el Bernabéu, que està tancat, és a dir, no l'ha pogut posar un seguidor, sinó l'ha posat, o l'ha posat algú amb el permís del club, ha penjat aquella famosa pancarta Mou, tu dedo no senyala el camino. Sí. És a dir, a sobre presumien del dit a l'ull i el club ho permetia. És a dir, aquella època va ser absolutament una bogeria i els mitjans, el club i tothom a Madrid, aquest entorn madridista al qual parla ara Xavi, s'enfaden, protegien i pujaven a Mourinho com si fos...
I recolzat d'una manera... Que era el primer hooligan, Florentino Pérez. Que estava encantat de Mourinho. És més, sempre l'ha intentat repescar que tornés al Madrid. És a dir, que ell estava... O sigui, donava tot el suport a Mourinho amb aquella pancarta.
El que em fascina d'aquesta història és que en el moment en què passa, Francesc, tu no hi eres.
Al moment en què comença tot això, jo no estava. Estava
on eres?
Estava justament a baix, perquè estaven els de la... era a les acaballes del partit.
Que això era la final.
Exacte. Clar. Aleshores s'estava preparant per part dels de la Federació Espanyola, les medalles i tot això, jo els hi estava donant un cop de mà, doncs, com habitualment fem aquest tipus de feina, i llavors vaig sentir doncs, que hi havia molt de soroll a fora, dic, bueno, vaig a... Diu, espera, un moment, que vaig a veure si...
Pujo a veure què passa,
que se'ns ha descontrolat, i efectivament estava tot descontrolat. I després, bueno, vaig intentar donar un cop de mà, però de fet això ja estava finalitzant-se i em vaig trobar, pues, amb, repeteixo, amb aquesta finalització, amb el Mourinho que em ve per la dreta, i dic, bueno, com que jo, això està acabant, dic, suposo que ve a dir, bueno, va, vamos a dejarlo i tal, i després em trobo, repeteixo, amb aquesta situació...
És que la imatge en la que tu surts allà imprès és la segona intenció de Mourinho de fer la tangana, perquè la primera vegada sí que hi ha una certa picabaralla, ell retorna,
sí.
I en aquesta segona vegada on apareixes tu, ell va caminant tranquil·lament, d'una manera...
No donava la sensació de que anés a fer res especial, com no fos dir, bueno, vamos a poner paz. No?
I va allà, i li posa el dit a l'ull, i el Tito s'hi torna. Això ho vas veure?
Sí. A veure, en el moment en què va passar això, com que tampoc va ser una agressió forta, sinó una agressió kafkiana, llavors el Tito s'hi torna i dic, bueno, pues que li foti un calbot i perdona l'expressió.
Sí, ja és el que va passar.
Encara va ser suau.
És el que va passar.
Això, però això... bueno, ell després se'n va anar i ja el Tito també va recular i a partir d'aquí pràcticament el tema es va calmar.
Això acaba, periodísticament, dius que en aquell moment penses, bueno, a veure què passa, no?
Sí,
acaba el partit.
En aquell moment, sí, acaba el partit, ja canvia, òbviament, les rodes de premsa, ja van enfocades, que també penses, a Mourinho ja li va bé. Perquè ja no parlem que el Barça és campió, sinó parlem dels incidents, de la tangana, ja hi ha involucrats jugadors del Barça, ja una vegada més el discurs se'n va cap a un altre cantó i no cap a que el Barça és campió i que el Barça ha tornat a guanyar el Madrid de Mourinho.
Exacte.
I l'endemà, quan veus la imatge del Satorra i el mig, tal, dius, això serà un fenomen que durarà molt de temps.
Quan te n'adones, Francesc, que donaràs la volta al món dues o tres vegades?
Bueno, no me n'adono inicialment, tot i que a la mateixa nit hi ha una companya vostra que em diu, escolta, ets trending topic, estem parlant de fot 10 anys, i jo dic, bueno, no sabia ni el que era això, que està sortint a tot arreu, no sé què, no sé quant. I bueno, la veritat és que insisteixo, no em va fer gens de gràcia.
Però per què? Per no volia ser protagonista?
Perquè jo soc una persona discreta, prudent... I
però no, estaves fent la teva feina,
bueno,
no?
Estava fent la meva feina i precisament jo no era el protagonista. Jo estava allà intentant col·laborar amb el que es pogués, però els protagonistes són els jugadors, en aquest cas el Mourinho i el Tito Vilanova. I llavors resulta que gairebé deixen a banda el que és l'acció i el que vaig sortir vaig ser jo, potser pues, per la cara aquella que se'm va treure, o per la imatge, per el que sigui. No?
Allà hi ha la roda de premsa del Mourinho, una roda de premsa que he vist aquest matí sencera, dura 8 minuts, no, moltes ganes...
8 minuts?
Sí, moltes ganes d'explicacions no tenia, 8 minuts i 40 segons. I ja us podeu imaginar que ell responsable res, sempre són els altres, en aquest cas el Barça, i ja veureu fins i tot qui acaba rebent en aquesta roda de premsa. Comencem per les primeres preguntes.
La pregunta que me hace de Pito Vilanova, com se llama este, que no sé com se llama... No tengo nada que comentar. El árbitro que comenta, el cuarto árbitro, las cámaras de televisión, yo no tengo nada que comentar. Yo he sido educado en el fútbol para jugarlo como hombre, para no caer al primero.
A la bufa.
Y nada. Si voy a decir que estamos muy contentos cuando no ganamos la Supercopa, hipócrita, y no lo soy. No estamos contentos, a pesar de que es un título pequeñito, como yo he dicho antes de la Supercopa, el más importante del verano, pero el más pequeñito de la temporada.
És que generava aquesta tensió, generava aquests nervis.
L'estem tornant a sentir, és allò que et vas posant de mal humor.
La resposta ho té tot. El despreci al títol. El títol pequeñito. El despreci al títol que fa veure que no sap com es diu.
Sí,
quan
exacte,
sap perfectament,
que li diu Pito. Li diu Pito.
Este Pito Vilanova sí. És un despreci. Sí. I després el masclisme de... com un home que no té caix el mínim sorpido. O sigui, en una resposta ho té tot, Mourinho.
Com es viu això a la sala de premsa quan li diu Pito? S'hem sentit com un murmuri, no sé si la gent reia o és certa perplexitat. No sé.
Sí, jo crec que era perplexitat i era indignació, perquè tots sabíem que sabia perfectament, com es deia. Perfect, va a ficar-li el dit a l'ull perquè sap qui és, no li fica el primer que passa.
Sí, tant,
va buscar el segon de Guardiola. I el murmuri era aquest. Imagino que la roda de premsa fos tan curta perquè habitualment qui donava el torn de preguntes era el cap de premsa al Real Madrid i només deixava preguntar als seus. Els 4 o 5 que venien de Madrid i els 4 o 5, entre cometes, amics, els d'aquí no ens deixaven preguntar.
La segona pregunta anava per aquí.
A més,
aquí,
és, també, el que deia l'Edu, és ofensiva rere ofensiva. O sigui, el Tito...
Però l'estratègia funciona, perquè ja l'atenció se centra en ell, efectivament, i no tant en el resultat, no? Segona pregunta, vinga.
Laia Tudel, de Catalunya Ràdio, dice que està educado en la filosofia del futbol. Dentro de esta filosofia entra la imagen que ha dado el equipo o alguno de sus jugadores al final del partido, o incluso usted yendo a buscar el ojo de Tito Vilanova, entra dentro de su filosofía de fútbol.
¿Cómo?
Si la imagen que han dado algunos de sus jugadores al final del partido.
¿Mis jugadores?
Algunos de sus jugadores al final del partido.
No estamos de acuerdo.
Bien, pues entonces la imagen de usted buscando o metiendo el dedo en el ojo de Tito Vilanova, si entra dentro de la filosofía que usted dice que está educado en el fútbol.
¿Yo?
Sí.
En Pito Vilanova.
En Tito Vilanova, sí.
No conozco esto.
¿Eh?
Aquí es un reiterar el Pito, no conozco esto, ¿eh? No conozco esto. I la Laia, a Tudel, de Catalunya Ràdio, que insistia. I fixeu-vos al final de la roda de premsa, perquè no hi ha molt més. És a dir, va fer 4 valoracions, aquestes dues respostes del Pito-Tito, i fixeu-vos qui acaba rebent.
Muy bien. Muy bien. No tengo absolutamente nada que decir a mis jugadores en relación a su juego, a su determinación, a su personalidad, muy bueno, tanto en casa como fuera, una actitud absolutamente fantástica y un juego muy bueno y recoge pelotas escondidos, que no son cosas normales, son cosas que pasan cuando los equipos sienten que estan en dificultat.
Recoge pelotes escondidos, diu.
No, que li digui el que s'hagués posat.
Bueno, per recordar una miqueta què va passar en aquell moment i com era Mourinho, Recoge pelotes escondidos, perquè diu a la roda de premsa que no li llançaven la pilota ràpid, que això és d'equip petit, Una altra de les clatellades típiques del Mourinho,
Bueno, coses que han fet els seus equips, i ell que no tallava la gespa, que deixava Stamford Bridge quan estava el Chelsea ple de fang perquè el Barça no jugués, a dir, que es queixi ell del recull pilotes, té nassos.
Exacte, i deixava la gespa que creixés al Bernabéu també, perquè el joc de Guardiola tingués més dificultat. Bueno,
l'estil Mourinho. Parlàvem del trending topic, però clar, no només el trending, sinó que la cosa es manega i acabes apareixent en merchandising. Raríssim i estranyíssim.
Sí, sí,
on acaba sortint la teva cara?
Pues jo crec per tot arreu. Jo, durant una temporada, no vaig mirar els memes perquè...
No volies? Quan...
A veure, em feia gràcia, després m'ho vaig prendre bé, però al principi estava una miqueta nerviós perquè, per el que he dit abans, no m'agradava aquest tipus de protagonisme. Jo no era el protagonista, però bueno, després vaig haver-ho d'assumir i sí, efectivament, memes per tot arreu, samarretes...
Samarretes?
Històries...
Sí, samarretes, jo, i tant, recordo haver-ne ha vist moltes.
Crec que tens molt present el tema de les samarretes, no? Que vas haver de trucar per saber bé, no? Com va anar això?
Sí, perquè hi havia samarretes per tot arreu i dic, bueno, a mi ningú m'ha dit res, no? I al final, com que s'estava extenent força, vaig haver de trucar jo en els d'Alemanya, ho feien des d'Alemanya, dic, bueno, oye, que el protagonista soy yo.
Que més de mi cara, no?
Pues, va haver-hi bon rotllo. Fins i tot jo penso que, per el que me varen dir, ells es varen espantar i ho varen treure, perquè el tema estava agafant una dimensió que ells no calculaven.
Estaves a l'alçada de Nike, no? Ja, pràcticament.
No, observer. Que quedi clar que no ho vaig aprofitar, Em vaig tirar bastant enrere de tot. Però ells van entendre el detall d'enviar-me, no sé si 35 o 40.
I és veritat que partits de després, altres jugadors que potser s'haurien fet foto amb algun jugador del Barça preferien dir observer, pas Messi?
Sí, sí, en alguna ocasió. Bueno, Messi va a part.
Sí, sí.
No, però sí, és cert que vaig tindre petició d'alguns jugadors. fer una foto? Dic, no, sí, si tu quieres. Sí, sí, va ser força graciós.
Escolta, a mi, t'ho estava explicant abans, és que em fascina la teva feina perquè t'hem presentat amb un càrrec llarg, ex-màxim responsable del Barça de la coordinació de banquetes. Bueno, tu, el de vestuaris, zona mixta del Camp Nou, del Departament d'Operacions. Tu treballaves a les entranyes del Camp Nou.
Sí, sí. Per mi tot això em va ser un privilegi. Tingues en compte que jo vaig entrar a l'època quan va començar el president Núñez, el 78, i vaig marxar fa 2 anys i vaig estar pràcticament 41 anys al club. Aleshores, estar durant molts anys en aquesta zona per mi va ser un privilegi com a empleat. Jo era... no era res més que un empleat preferent i estava en una zona que sí que realment m'emplenava i em donava satisfacció. I vaig estar allà pues, dedicant-hi moltes hores, intentant que tot funcionés bé, d'acord amb les instruccions del club, i bueno, fent tot això, vull dir. Tinc en compte que quan es té que jugar al partit, es tenen que fer moltes coses, des de les televisions que entren a muntar, des de... Bueno, abans entraven les ràdios, ara no entraven, però bueno, es té que coordinar la tira d'empreses, els de la gespa, els que munten 40.000 coses, després durant el partit els recull a pilotes, totes aquestes històries, i a més la zona mixta. I
la foto dels nens, no? Que això també...
Sí,
aquella fotografia dels nens, sí, que primer eren 4 nens, després sí. 24, i al final... hi havia més nens a la gespa.
Últimament hi havia...
Hi havia molts, els jugadors feien, no els veies.
Es feien,
Es feien dos tandes de fotos.
Que hi havia en una foto.
Sí, era brutal aquella...
Inicialment jo també portava això, però després al final...
La imatge del Salvador sí. Amb la mà.
Exacte.
Per fer el senyal de quan ha de sonar l'himne quan sí. Surten els jugadors al camp.
Això sí? Això com anava? Quin era el protocol?
A veure...
Quan marcàveu allò? Ara l'himne.
Pràcticament en el moment en què estaven tots i l'àrbitre i el delegat deien que ja es podia sortir, aleshores sí que vaig tindre l'orgull de poder-ho fer i sincronitzar-ho força bé. Aleshores, ells esperaven, jo els donava la senyal de que toquessin a l'himne i llavors sortien i crec que això anava...
No, força sincronitzat, com... anava sincronitzat sempre.
Sincronitzat, sí, sí, i a més és que em feia gràcia perquè va sortir força bé, sí.
Era una mica com un...
Director d'orquestra.
Bueno, sí, no? Sí, exacte. Bueno, sí, organitzar.
Com un regidor de qualsevol...
Ah, exacte. I et feien cas, i això és un jugador de futbol sí. Que et fan cas.
A diferència de l'entrenador, manaves més en aquell moment.
Sí, sí. No, era simplement un acte de sortida que estava protocolaritzat així i sortia força bé, sí, la veritat. Sí.
De totes les banquetes que... Ara em refereixo a la banqueta blaugrana, eh?
Sí.
De tots els que han tingut ocasió d'ocupar la banqueta del Barça, algun entrenador, potser no, si vols no cal que em diguis el nom, no? Però n'hi ha hagut algun de dius aquest tio està una mica...
Si estàs a la banqueta del Barça no n'hi ha cap que estigui malament.
No, que faci coses rares, bueno. No sé, saps allò que dius aquest?
Tots fem coses rares, però ja. No te sabria
bueno, no et mullaràs, sí, no,
segur que en Van Gaal va riure molt, segur.
No, però jo tenia...
Tu els sents, els entrenadors, les indicacions? O?
Sí, al principi estava a la banqueta del Barça i després per motius logístics...
Vas anar
a
parar
tot això vaig anar...
Bueno, però aleshores podies xivar-te de... Escolta, que fan un
sí,
canvi.
Però bueno,
no ho feies.
Ja està, de qualsevol manera està tot vist el que fan. Tampoc fan res especial que no sigui animar i emprenyar-se quan les jugades són...
I els jugadors senten les instruccions, si és un dubte que sempre he tingut?
Els jugadors...
Sí, des de la banqueta, l'entrenador, quan... Perquè jo, hi ha una cridòria tremenda.
No massa.
Veus? És que ho sabia.
L'entrenador té que sortir gairebé a l'àrea tècnica i explicar-los o cridar. Sí, sí.
I un altre dubte que tinc, ara que hi ha càmeres...
Que perdona, el Camp Nou, clar, el Francesc i l'Edu l'han vist arran de gespa. Jo que he tingut alguna ocasió d'estar a prop, no arran de gespa, però a prop, el camp és molt gran,
I no veus l'altra banda?
Exacte.
Des de baix, des de la banqueta on estava el Francesc, quan estava jo fent la ràdio, fa com panxeta i no veus l'altra banda. És a dir, des de la banqueta, quan diuen, des de mi posició no sé bien...
No es veu massa bé.
No es veu l'altra banda.
És veritat. T'has
d'aixecar i tal, però clar, no veus res.
Per això moltes vegades molts entrenadors estaven tot el rato drets per poder veure des de l'àrea tècnica una miqueta més enllà i dominar més la situació.
I abans, clar, que vas estar tants anys, abans la banqueta del Barça, si no recordo malament, encara estava més com ensorrada,
sí,
no?
Sí,
estava
sí,
amb,
sí,
una,
sí.
Amb un gres català, no? I aleshores estava allà ensorrat. Després la van aixecar.
A l'època del Charlie...
Sí, exacte, a l'època de... Encara és més difícil veure, sí, perquè els hi quedava el cap. Arran de gespa.
Sí, amb el temps es va anar millorant i bueno, ara la que està és la que porta força temps.
Sí, sí. Que està elevada. Que
sí,
està
la meva gran desil·lusió és que ara es veuen les imatges perquè les teles estan a tot arreu i es veu el túnel de vestuaris.
Sí.
Quan no hi havia teles, es porten tan bé com ara els jugadors? Perquè ara jo veig amb certa desil·lusió una gran professionalitat. Tampoc demano que es fumin clatellades, que hi hagi una tangana al túnel, no?
No.
Però jo esperava més rivalitat del túnel, que tu vivies allà dins.
Les tanganes, en tot cas, es podien produir a la mitja part o al final del partit. No n'hi ha hagut gaire. Si les que s'han pogut produir, nosaltres també estàvem al tanto de posar més gent perquè això no passés.
Us poseu entremig dels dos equips?
Si ha fet falta, sí, però gairebé no ha fet falta cap vegada. La gent, una vegada entres allà dintre, algun jugador en un moment determinat es pot posar nerviós, però bueno, no passa d'aquí.
I tu senties el que es deia als vestidors? Algun crit, un cop de taquilla?
Jo durant el partit no entrava als vestidors i així no tenia que sentir res i no tenia que explicar res. No, però bueno, lo normal. Jo he estat alguna vegada, però no... Home, sí, situacions de frustració i situacions de joia quan es guanya alguna cosa i de quan es perd, però és que això és el més normal del món. Es passa a nosaltres quan les coses ens van bé, sí, sí. I amb ells també.
I que la... Digues.
No, dir una cosa, que el túnel, ara hi ha la tele, hi ha una barana. Fins fa 10-15 anys era una reixa que el dividia en dos. Els jugadors no podien tenir contacte, jugadors d'un equip amb els de l'altre. Era una reixa...
Com si com gladiadors.
Era una gàbia per gladiadors.
Això es veia molt al Bernabéu. Al Bernabéu m'hi fixava que potser el Barça no era tan...
Aquí la tenia el Barça fins fa, no sé, 10-15 anys la van treure.
Sí,
quan van posar la barana.
El Bernabéu va aguantar molt més, perquè tinc la imatge del Marcelo baixant pels vestidors i aquella reixa que separava els dos equips.
15 anys, 15 anys almenys.
Sí, més o menys.
L'Edu ha dit gàbia per animals, però no se l'ha sentit, però dic perquè
perquè la gent s'imagina una reixa molt petitena.
Sí. Escolta, hi ha la capella en aquella zona.
Sí.
I hi ha la Moreneta?
Sí. Claro que hi és. Que ho dubtes?
No, però hi ha gent que no sap què hi ha, no sap quina imatge hi ha.
La pregunta que li farem al Francesc és si algun jugador hi entra.
Abans s'entrava més, ara s'ha perdut una miqueta la devoció. No, abans entraven forces que eren... Estem parlant de fa 10 o 15 anys, no? Edu?
Sí, una mica més, jo crec.
Una mica més.
Bueno, hi ha jugadors, per exemple, Edmilson, que era molt religiós, no sé si anava a veure la Moreneta o tampoc.
Edmilson no ho sé, però jo he vist jugadors, no, ara no recordo quins.
Jo crec que a l'època de Miguel i Carrasco i companyia sí que era habitual que anessin a la capella. Sí. Els últims, per molt que tingués aquests brasilers que samarretes de Déu, era una cosa més seva que no anar a la capella del Barça, crec jo.
Ara, potser tampoc és la religió seva, que alguns són evangelistes i aleshores tot queda una mica barrejat.
Potser algun entrenador li convindria, no? També,
bueno, Serra, anem a les declaracions del... que se'ns farà tard.
Sí. Dues qüestions. Mira,
i ara vam a parlar d'aquest llibre.
Sí, sí, en el llibre aquest que ha fet aquest comunicador amic de Mourinho diu, sobretot aquest incident, amb Tito Vilanova vaig ser jo qui va fallar. No hauria d'haver fet el que vaig fer. És clar que no. La imatge negativa es queda per sempre. Tito no va tenir res a veure amb això, ho sento per ell. Però també afegeix, molt de Mourinho, el Barcelona era bo jugant, però millor condicionant el rival i manipulant decisions i percepcions, com hem escoltat a la roda de premsa. Però encara hi ha una cosa millor. L'abril de 2019, el Roger Saperes i el Gerard Romero, el tu diràs, van aconseguir que el mateix Mourinho t'enviés una nota de veu. L'hem recuperat i crec que us agradarà.
Soy José Mourinho y cuando me invitaron a decirte un par de palabras, pues obviamente que lo hago con todo el cariño, con todo el honor. Solo nosotros, entrenadores, jugadores, asistentes, gente que trabaja en el equipo de fútbol, sabe lo importante que vosotros sois. Tú eres un grande y nosotros que hemos tenido el privilegio de estar cerca de ti, unos más, otros menos, unos pocos años como yo, solamente 3, pero muchos han estado contigo un número interminable de años y saben tu dimensión humana y saben la importancia que tú tienes en un grupo de trabajo, en la empatía, en la amistad, en los títulos, en los éxitos, en todo lo que hace parte de la vida de un equipo de fútbol. Yo te he hecho famoso por razones negativas, cosas que pasan en el fútbol con toda la dimensión emocional, pero la verdad es que tú no eres eso, tú no eres ese espectador que ahí estabas. Tú eres mucho más. Y los que han tenido el privilegio de trabajar contigo, algunos mucho más tiempo que yo, son privilegiados por saber tu dimensión humana. Por eso, Francesc, muchas felicidades por todo lo que has hecho, y lo que te deseo es que seas muy feliz y que por muchos, muchos, muchos años continúes a ir al Camp Nou y a seguir a el club de tu corazón. Un abrazo grande.
Dues qüestions. Si va fer il·lusió i si te'l vas creure molt poc o què?
No, home, sí, em va fer il·lusió, però jo ja... És que jo, clar, ell va estar amb nosaltres i era una persona normal. El que passa que després es va fer famós, es va crear un personatge i el personatge li va menjar a la persona. Però ell és molt... molt trempat, és un tio molt proper. El que passa que, clar, quan agafa tanta fama, després igual pues va canviant, no? Però inicialment era així.
Per tant, disculpes sinceres i acceptades?
I tant, i tant. És que, a més, a mi no em va fer res.
Clar, és el que anava a dir, que li demana disculpes amb ell. Si bueno, disculpes, no, li hauré d'haver demanat al pobre Tito Vilanova.
Sí, sí. No, va fer famós per una qüestió, diguem-ne, de la qual no n'és responsable.
Sí, sí.
Te l'has cregut, Edu?
No gaire. No coneix a Tito Vilanova i, en canvi, coneix perfectament el Francesc Satorra. Ho diu molt de la teva importància, Satorra.
Francesc, escolta, m'ha sigut un plaer recordar amb tu tot aquell incident. 10 anys després, imagina't, si ha donat. I gràcies per explicar-nos-ho. Sé que no concedeixes habitualment entrevistes. T'agraïm que hagis vingut a veure's.
El plaer ha estat meu i us agraeixo a vosaltres la convidada.
Moltes gràcies.
Edu, moltíssimes gràcies.
Ja m'he dut un
plaer. Doncs, Marc, ho deixem aquí. Farem 3 minuts de pausa i...
Ara hi haguessin samarretes de The Observer, fas la primera pela, jo en compraria una encara.
I altres samarretes que s'han venut i encara es vendran més a partir d'ara és, malauradament, les de Rafael Agarrat, que avui és notícia perquè ens ha deixat.